Tot costa.
Fins i tot més que els 3 punts per blindar l'avantatge a la Lliga, ahir era important recuperar les bones sensacions que el Barça no havia trobat en els últims partits. Descansos obligats, joc i victòria. I a veure, mira, ara sí, amb confiança cap a la final de Sevilla.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
A 7 d'aquest dimecres 23 d'abril de 2025. Aquesta hora ja ho sabreu, la diada de Sant Jordi, el dia més bonic de l'any i que més en clau esportiva arriba amb magnífiques sensacions pel Barça i per l'Espanyol. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs mira, que després d'aquesta victòria amb el Mallorca-Montjuïc, el Barça té ara mateix 7 punts d'avantatge respecte al Madrid, a l'espera del que facin aquest vespre els blancs. Fins al moment, per tant, jornada rodona perquè Flick va poder fer rotacions i homes com Ansu Fati, Héctor Fort, Araujo, Ferran van poder tenir minuts, com ara deies.
Ara, de seguida, analitzarem aquestes rotacions que va fer Hansi Flick, que al principi, en el moment de saber l'11, van generar certa inquietud, però que, com passa gairebé sempre, van acabar els fets donant la raó al tècnic alemany perquè la nit va tornar a ser rodona.
Pendents, per tant, avui del Getafe Madrid a 2:15 de la nit. No jugarà Mbappé, però Ancelotti va confirmar que sí que disputarà la final de Copa de dissabte i durant el Tot Costa sabrem si Ancelotti també fa rotacions pensant ja en aquesta final. Per cert, l'Inter també juga avui, tornada a semifinals de Copa contra el Milan amb empat a un de l'anada. Un Inter que havia de jugar dissabte contra la Roma en partit de Lliga italiana, però finalment davant la mort del Papa s'han ajornat els partits de dissabte i haurà de fer diumenge a les 3 de la tarda. Això vol dir que tindrà un dia menys de descans que el Barça abans de l'anada d'aquestes semis.
Sí, haig de dir que jo no tenia al cap aquest partit de Copa d'avui i ara de cop em sembla que el calendari de l'Inter és una autèntica animalada comparat amb el del Barça, que ahir va tenir un partit per poder regular i que sí, efectivament, dissabte té una final de Copa, però l'Inter a la Lliga no té cap mena de marge. Per tant, sembla sí, sí, que des d'aquest punt de vista fins i tot podem arribar en millors condicions a l'anada de les semifinals.
I tornant a la Lliga, avui es juguen 3 partits més. Des d'ara a les 7 de la tarda han començat el partit entre l'Atlètic de Bilbao, Las Palmas i el Celta Villarreal, i a 9:45 de la nit hi ha l'Alavés Real Societat, ja ho dic bé. De Las Palmas a Bilbao i de l'Alavés davant la Real Societat n'estarà molt pendent el Girona, ja que són rivals directes a la zona baixa de la classificació. I encara més important és el partit de demà dels gironins al camp del Leganés. El conjunt madrileny és el penúltim amb 29 punts a 5 de l'equip gironí.
El partit més important de la temporada del Girona, i parlo d'una temporada en què el Girona ha jugat Champions. Oriol Domènech, bona tarda.
Bona tarda.
Què farà el Girona demà al camp del Leganés?
Sua sang per treure un puntet.
Un punt?
Jo el signo ara.
Sí, els deixes a 5, però clar...
Un rival menys.
Bé, després li preguntarem al...
És que la gent de Girona, entre ells el Solà, quan parlem amb ells, el partit del Leganés sempre el veien, bueno, hem de jugar contra el Leganés.
És que contra el Valladolid, sí, sí.
No, contra el Valladolid sí que t'ho compro. És un partit que jo crec que es pot guanyar fàcil, però contra el Leganés...
No.
Clar, el que passa és que si l'Alavés i les Palmes guanyessin, clar, el punt et serveix... Bueno, relativament de poc.
Et serveix per mantenir el Leganés fora, a la lluita.
No, però ja que hi som, el que seria interessant és que el Girona guanyés.
Sí, és la típica pregunta que feu a vegades a l'esperit de l'Alça. Firmaríeu l'empat?
Tu el firmes.
Amb sang.
D'acord.
Caram.
A l'Espanyol, mentrestant, ja pensant en la continuïtat de Manolo González després de sumar ahir el 5è partit seguit sense perdre, gràcies a l'empat a Mestalla, Garagarza ha demanat que les opcions d'anar a Europa la temporada vinent no es desvin de l'objectiu de la permanència, però és que és cert que l'Espanyol, després d'aquesta victòria d'ahir, ara mateix és 13è a la classificació amb 39 punts, però és que el 9è en té 42, i el 8è, que sí, donaria sí, accés a Europa...
És molt més a prop d'Europa
que... En té 44.
Que no pas del descens. A Girona s'han trobat en una situació que no esperaven, i si el Sergi Andreu li haguessin dit que arribaria a Sant Jordi salvat, no s'ho creu, però... Sí, sí. La vida i el futbol són així.
Encara en futbol, Irene Paredes renovarà amb el Barça femení fins al 2027. Ens ho ha explicat la Ruth Vilar en l'últim capítol del podcast Fem Futbol, que ja podeu sentir a l'app i al web de Catalunya Ràdio. El Barça de bàsquet visita el Mònaco a les 7 del vespre en el primer partit de... Bé, visita des de ja. Està jugant, com ara sentiu, ara mateix a la pista del Mònaco. Empat a 8 en el que és el primer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga masculina. Es tracta d'una eliminatòria al millor de 5 partits. El guanyador podrà classificar-se, ja es classifica directament, per la Final Four. Mira, ara el Barça ha fet un triple i guanya de 3 aquest partit. Ja ho sentiu, el podeu sentir amb el Màcia i la Lloberes a l'Eurolliga, el Tot Gira, a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Aquesta nit també juga el primer partit de la sèrie Olympiacos-Madrid, en aquest cas a partir de 8:45.
I acabo amb un últim apunt en ciclisme, triomf de Tadej Pogacar a la 89a edició de la Fletxa Valona. L'eslové ha atacat a falta de 500 metres per poder imposar-se en solitari. Ja la va guanyar el 2023.
Una altra exhibició de Pogacar, que ara portava dues curses seguides sense guanyar, no m'atreveixo a dir que perdent, però sense guanyar, i li ha semblat que era massa i avui ha tornat a deixar tothom empantanegat. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres en què entrevistarem, de fet ja l'hem entrevistada, Caroline Graham Hansen, l'extrem del Barça femení, a mig camí entre l'anada gloriosa de la semifinal de Champions contra el del Chelsea, aquell 4-1 de diumenge, i la tornada que jugarà diumenge vinent a Stamford Bridge, per tant mirant ja aquesta final de la Champions de Lisboa. I també és el dia en què tenim una pregunta per la nostra audiència.
Després del que li vau veure al partit d'ahir, donaríeu més minuts a Ansu en aquest tram final de temporada? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials. La Sònia Lear, com sempre, ben pendent.
Des d'ara i fins les 9. Sigueu benvinguts.
Mira, acaba de marcar l'Atlètic Club, ho dic perquè és gol important. Recordem que està jugant amb les Palmes i que a Girona n'estan ben pendents. Gol de l'Atlètic, gol d'Iñaki Williams.
Avui l'Atlètic ha sortit amb els titulars o tampoc?
Sí, home, juga Iñaki Williams.
Sí, juga Iñaki Williams, sí. No.
Jo crec que ja van descansar el Bernabéu, sí, diríem. Vull dir, avui tocaria...
Han d'estar descansadíssims.
Si vols et miro l'11
exacte. No cal. El que m'importa és que guanyin, que és el que estan fent. En fi, que des d'ara i fins les 9 seguirem els marcadors que preocupen el Girona i moltes coses més aquí, al Tot Costa, la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607 0709 28. 607 0709 28.
El senyor Oriol Domènech ja l'hem presentat, però ara ho farem oficialment. Hola, Oriol, bona tarda. Bona tarda. Tot bé?
L'Atlètic juga amb l'11 de gala,
Sí.
Excepte Nico, que està tocat, els altres són els titulars.
Molt bé, l'Atlètic ara, clar, descansa el cap de setmana, i la setmana següent, com el Barça, té semifinal de l'Europa League contra el United, l'anada allà, potser?
Diria que Bilbao, l'anada.
Sí, tens raó. Bé, doncs, Valverde pot exprimir les seves peces, que van descansar diumenge al Bernabéu. Senyor Miguel Rico, bona tarda.
Bona tarda i bona diada a tothom.
Igualment. Ha anat bé la diada?
I per molts anys.
Moltes gràcies. Extensius a tots els Jordis, Jordines, etcètera.
Això ja és cosa teva, que ets el que repartís jo aquí.
No, home, no, però ja que hi som. Ha anat bé la diada, sí?
De moment sí, no tinc res a dir, exceptuant que jo visco a, diguéssim, a l'illa literària.
I això avui és bona notícia o és mala notícia?
És complicat sortir al carrer, sincerament.
No, si surts a peu encara.
No, a peu
també?
A peu
difícil,
és particularment difícil. Diria que esquives gent en lloc de caminar. Però bueno, la festa és igual.
Sí, la veritat és que és una festa preciosa. Imagino que la majoria de capitals del nostre país, però en el cas de Barcelona especialment, el que passa és que té raó el Miguel, que a vegades fa la sensació que podem morir d'èxit perquè necessites que et vagin obrint pas per poder caminar pel carrer. Lady Gemerrero, bona tarda.
Hola, bona tarda. Una mica difícil arribar però vamos, som-hi, Gemma.
Sí, a part de problemes de trànsit, la diada ve.
Molt bé, sí? Molt bé, molt bonica, a mi m'encanta. M'agrada molt aquest dia i fins que visc aquí a Barcelona és un dels meus dies, preferits, junto a la nit dels Reis, és clar.
Certament, sí, sí, una, vaja, és una gran defensora.
La nit
defensora.
Dels Reis i el dia de Sant Jordi.
Sí, senyor, doncs vaja, la nit dels Reis també, és extensiva a tot l'estat espanyol, però en el cas de...
Bueno, el meu barri és que es viu molt, a Sant Antoni, està, bueno, passa la cabalgada per allà, clar, per enllà, està la fireta de la Gran Via...
En canvi, per Sant Jordi no et molesten tant com el Miguel.
No.
No, a mi no em molesten. Només
posen bueno, sí, manifest que hi ha una
sensació. Una mica el teu dia.
Una mica sí.
Eh?
Una mica sí.
No, no, només és que si fas encàrrecs com jo, tot està molt més lluny en temps.
Tot costa el dia.
Les maratons no passen per el teu barri, no?
O totes.
També?
Por delante de casa. El vivo en la calle Aragón, Gemma.
Ah, ok.
Va, per completar aquesta...
O sea, tu lo tens tot, ho tens tot.
Aquesta jornada de llibres, de roses, tenim desplaçada a un punt d'aquí, del centre de la ciutat de Barcelona, la Ruth Vilà. Hola, Ruth, bona tarda.
Hola, bona tarda.
On pares?
Doncs sóc a prop de l'illa, aquí a la Diagonal, a les paradetes de llibres que han col·locat avui per Sant Jordi. Hem vist, evidentment, els llibres del Sol Murris, també el Sergi Andreu. El Pau i jo els hem col·locat bé, perquè està tot una mica desendreçat ja aquesta hora. Els hem col·locat bé i els hem deixat a una zona prioritària, perquè en puguin comprar molts. Però, vaja, també hem vist que hi havia moviments en aquesta zona d'esports amb aquests llibres. I d'altres títols d'esports que ens han comentat que han venut avui, tot i que no seria l'any en què hi havia més supervendes relacionades amb el món de l'esport. Ens han dit que s'estava venent En un momento dado, de l'Oriol Rodríguez, sí, la història oral del Dream Team, La passada a l'espai del Manel Vidal, també és un dels més venuts, Els nos crecen los enanos, del Santi Jiménez, del nostre company.
En català merda. És entrepitjat merda.
En castellà
sí.
Nos crecen los enanos, no sabia això.
Sí, perquè en castellà, entre pitjat merda, que seria hemos pisado mierda...
És diferent, no?
Clar, no té la mateixa...
Ah, amigo. Molt bé, molt bé.
Seria una frase feta, no?
Sí.
Bueno, entre pitjat merda en castellà dona bona sort.
Ah, sí?
Clar, això mateix, sí. Això és com el ferro i la fusta, no? Que uns toquen ferro i els altres fusta, doncs...
Però
això...
És que en aquest cas és de tenir mala sort, ja no és,
que, sort.
No és un canvi de material, és un canvi
de significat.
Mira, ja hem après una cosa avui, eh? Jo he après una cosa. Què més, Ruth?
I també hi ha món més enllà del futbol. Per exemple, s'estava venent i ben col·locada la biografia de Djokovic en busca de Novak, que s'ha traduït recentment. La història del Barça de bàsquet, del nostre company del Francesc Fernández, també. I un altre que ens cridava l'atenció, ens comentant que s'estava venent bé, és el Lleium entre les cordes, de l'escaladora Sílvia Vidal. I després hi ha molt de vent d'aquesta hora entre la canalla. I es veu que els futbolíssims continuen funcionant molt bé, diversos capítols, diversos llibres dels futbolíssims, i hi havia canalla també comprant-ne aquí darrere nostra.
Molt bé, doncs molt d'ambient encara aquesta hora a la ciutat de Barcelona. Si ens esteu mirant per la tele, la ruta a l'Avinguda Diagonal, i mentrestant ens ofereixen també imatges de Rambla Catalunya. No, això és la Rambla, jo diria.
Sí.
I ara és la Rambla, oi?
Sí, és la Rambla.
Doncs encara ben plena de gent que mira i compra llibres i, en definitiva, que celebren aquesta dia de Sant Jordi. Ruth, alguna cosa més?
Que hem trobat Sergio Lozano comprant llibres aquí en aquesta àrea. Sí. I ja potser una cosa més.
Potser no és ben bé d'aquest any, però no gaire va treure la seva biografia amb el Llorenç Tarrés.
Sí, potser devia ser Sant Jordi passat,
potser,
no?
Sí, podria ser, però vaja, que si no és aquest any, Sergio Lozano també ha estat a l'altra banda signant llibres, com sabeu, un dels capitans del Barça de Futbol Sala, que deixarà la pràctica professional a final d'aquesta temporada. Molt bé, Ruth, moltíssimes gràcies per aquesta connexió tan colorista i tan literària d'avui.
Fins ara.
Aquí a l'estudi tenim alguns d'aquests llibres que ara comentava la Ruth, aquest En un momento dado, a veure si els ensenyo bé a la càmera, aquest mètode Flick,
aquest del Salmurri, que té el seu equivalent a l'Espanyol amb el llibre que ha publicat el Sergi Andreu, aquest del Santi Jiménez en la seva versió catalana, hem trepitjat merda, i encara aquest del Xavi Aldecoa, Àfrica Redonda, i encara un últim, ja posats... ara que la Ruth parlava de llibres infantils, aquest de,
mira, aquest de Pedri... Si et sembla, aquest el podem sortejar.
Vinga.
És que els altres jo crec que molts d'ells ja els hem sortejat.
Sí, els hem anat presentant gairebé tots.
I aquest ens quedava pendent i és un llibre que la Tudela està encantada, diu que l'Arnau s'ha llegit en una tarda.
L'Arnau és el nostre...
En una tarda jo ho veig una mica complicat, però té lletreta, eh?
L'Arnau és el nostre prescriptor sub-10. Si a l'Arnau li va bé, per al nostre doncs, públic sub-10 ho comprem.
Es diu Pedri... I la llegenda de les botes d'oro és el llibre que va presentar Pedri. De fet, la Laia Tudel hi va anar a l'acte i bé, té dibuixos i té lletra. Té una mica de tot.
Molt bé.
Literatura infantil juvenil pel primer que truqui al 93-201-7474.
Molt bé. El Barça...
Si el nen o la nena és del Barça, si no...
Home, clar,
si és de l'Espanyol...
Si és de l'Espanyol no trucarà per aquest llibre,
no,
òbviament.
Home, o de Pedri, no?
Sí, clar, pot ser. A dia d'avui els nens especialment són molt
funcionen
de jugadors.
Funcionen més per... Okay. Sí, sí, jo...
S'ha de dir que Pedri no va amb la samarreta del Barça, en aquest conte.
Tinc sub-10s a la vora... que
i són de jugadors,
són
no d'equips.
Són d'Mbappé i no són del Madrid.
Vale, vale.
Se'ls està intentant reeducar, però de moment no...
Okay. No hi ha molts casos d'aquests.
Sí, sí, efectivament. Sí. I que ens duri, perquè al final el futbol és això, fer-se d'equips, però també de grans futbolistes, com ho és Mbappé, que esperem que dissabte no tingui el dia. Vinga, va, el Barça de bàsquet, que guanya de 2 a Mònaco, a 2 minuts i mig pel final... de 4, amb Cistella de Brizuela, 2 i mig pel final del primer quart, i nosaltres arrenquem. Round and round
and round. A Catalunya Ràdio, tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Gavi tocava cap a la banda dreta on apareix Eric García, es prepara per fer la centrada, ho fa per baix, i arriba Olmo, aguanta la pilota, xuta, Olmo, gol! Gol, 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 no ha passat ni un minut que el Barça ha decidit que ja n'hi havia prou, que això s'havia d'anar guanyant, i la combinació a la banda dreta amb pilota d'Eric García cap a Dani Olmo l'ha rebut el de Terrassa per xutar-la rasa, superar Leo Román, i ara sí, a l'inici de la segona meitat, fer el primer del partit. Marca Dani Olmo, marca el Barça, Barça 1, Mallorca 0.
I així, amb la classe indiscutible de Dani Olmo en els espais reduïts, és com el Barça, després d'una part de picar ferro fred, va aconseguir marcar i sumar els 3 punts ahir contra el Mallorca en un partit molt més còmode i molt millor del que diu aquest aixut 1-0 final. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Ara de seguida parlarem de futbol, però el Salmo, com ja heu escoltat, ha estat protagonista del dia. Ha anat bé la signatura?
Molt bé, sí? Molt bé. Sí, un sentit molt diferent, sí, molt agradable, amb molts oients del Tot Costa.
Ah, sí?
Sí, sí. Sí, sí.
Què deien els oients de Costa? No. Ens han enviat records?
Sí, de tot tipus i...
Fins i tot negatius.
Sí.
S'ha comentat el maltracte que reps, etcètera?
Home, evidentment, però jo els he dit que no, que hi havia una part que tot era... Que tot era impostat.
A on ha signat?
A la Diagonal, tocant un passeig de Gràcia.
Ai, doncs pues està per allà.
Sí, just davant d'on estaves tu, diguem-ne. Saps?
Que tenies localitzat on era tothom, a Barcelona, avui?
No, bé, alguns, home, alguns. Ah,
perquè el Santi estava signant davant teu, no?
El Santi estava signant allà.
Davant teu, un altre local
sí,
a prop.
Jo estava a la vorera de davant. I no, la veritat és que molt bé, que ha estat molt, molt divertit.
Molt bé, doncs ho celebrem, que el Salmo en el seu debut com a signador i també com a autor exequa amb el seu pare.
Aquest que tenim aquí és el teu cos? Està dedicat, Costa?
Sí.
No es pot llegir, no?
No.
Ah, d'acord.
No. Sí, no?
Ah, sí?
No ens
la jugaríem, no, tampoc.
Ara no recordo. Bueno, l'última frase igual no, però la resta sí. En fi, per cert...
Bueno, jo crec que sí, home, sí, és molt explicable que t'hauràs de conformar amb la signatura del Salmurri Júnior.
Això mateix.
Perquè sí. Tu volies la del sènior.
Per cert, ja per tancar el bloc editorial amb què mover aquest programa, el Pere Balart ha estat el més ràpid a trucar i, per tant, s'endú aquest llibre, conte infantil de Pedri, i que no serà avui, però serà ben aviat. Sortejarem un relat solidaris de la 20a edició. 20 anys ja fa que una colla de periodistes del país fan anualment aquest llibre, aquest any amb l'Aitana Bonmatí com a madrina, i el Ramassà, aquest club que ha fet de la inclusivitat la seva raó de ser com a beneficiari. Insisteixo, no serà avui, però estigueu pendent als pròxims Tot Costa, perquè n'hi haurà un de disponible. I si no teniu sort, doncs escolta, és un llibre benèfic i a comprar-lo falta gent. Ara sí, del partit d'ahir, abans d'entrar en el capítol concret de les rotacions de Flick, Oriol, Gemma, Miguel, conclusions, jo diria que només positives.
Sí, sobretot perquè jo crec que ahir era un partit complicat, enrarit, per l'alineació, perquè tens un partit contra el Madrid que et jugues un títol important a 4 dies... jo crec que ahir era un partit per patir, i com a mínim es va treure. I es va treure amb un resultat justet, però jo crec que amb un bon joc, recuperant sensacions, amb aquests 40 famosos llançaments de porteria.
Carles Domènech ho va acotar a 28, crec que era.
28, ja són una borrada, 28.
Sí, sí, no.
I, per tant, jo crec que molt bona nota pel partit d'ahir.
Jo crec que és molt difícil jugar un partit pensant en el següent, encara que l'equip contrari vingui en moltes baixes i un equip de circumstàncies, però el Mallorca només jugava el partit d'ahir. I el Barça jugava 2 partits.
A mi no em va fer la sensació que el Barça estigués pensant en el següent. L'alineació, sí, l'alineació sí, clar. Però el partit no.
Bueno, sí, el partit pot ser que diversos jugadors...
Et diré més, em va fer més sensació d'estar pensant en una altra cosa el dia del Celta, tot i la remuntada, que ahir.
La meua és que des de l'alineació tu podies deduir que l'entrenador, jo no dic amb el criteri, tot el contrari, estava pensant en la final de Copa, i que alguns jugadors titulars també podien pensar en la final de Copa i no tenir una actitud competitiva com van tenir tots aquells jugadors que van sortir, diguéssim, inesperadament. Una altra cosa és que Héctor Ford jugués millor o pitjor, una altra cosa és que Ansu jugués millor o pitjor, o una altra cosa és que Araujo sigués en la mateixa línia de sempre. Però, en realitat...
La línia de sempre no bona, entenc.
No, ja es va veure els primers 20 minuts... amb el davanter centre del Mallorca va tenir problemes i dificultats en totes les pilotes per baix i per dalt. Però bueno, és un cas. En el conjunt del partit, el Barça va haver estones que va jugar molt bé a futbol, que va sometre al Mallorca amb un bombardeig. Jo no diré sort que el porter del Mallorca, no. El porter del Mallorca és un jugador que va fer un gran partit i que els porters estan precisament per fer això, per aturar tot el que es pugui...
I que les coses com siguin, li van xutar molt, però aturades d'aquelles que dius, mare meva, quina aturada, tampoc tantes.
Bueno, ahir hi havia un... A Olmo li va aturar un parell.
Sí, a Olmo hi ha una a la primera part que és brutal, i a la segona hi ha un contra un amb Lamine, que sí. També la resta...
I l'altre, el bot que fot al... a l'escaire...
No li volia treure cap mèrit.
No.
Simplement és que ja va haver-hi moments que vaig tenir la sensació que el Barça xutava una mica l'engròs.
Bueno, és possible, però la realitat és que amb moltes novetats a l'equip va ser capaç de jugar bé futbol, crear ocasions suficients per guanyar el partit, i vam veure que hi ha nois com, per exemple, l'Ansu, que en un moment determinat pot tenir la seva utilitat, perquè la Lliga... Doncs en el cas també s'ha de guanyar a Valladolid. De poc servirà aquest partit si no continues guanyant mentre el Madrid no entrepussi. Per tant, em va semblar valenta i intel·ligent l'alineació de Flick, i un partit que, com has dit de bon començament, va tenir la emoció del marcador, perquè el Barça no va encertar en la porteria, però per oportunitats era un partit per guanyar de 3 o 4 de diferència.
Gemma.
3 punts més, un partit menys per guanyar la Lliga. Has donat descans a jugadors que ho necessitaven, pensant sobretot en la final de Copa. Has recuperat a jugadors que no, amb els que no comptaven, com és Sansu. És a dir, tot són bones notícies. O sigui, no, no, és tot li surt bé a Hansi Flick.
Ningú no va pensar quan va veure l'11 on va?
No pensant en el partit de la final de Copa i sobretot en la tralla que porta l'equip. En algun moment havien de descansar jugadors com De Jong, per exemple, o com Rafinha,
o com
Koundé, en algun moment.
No feia molta sensació de necessitar-ho.
Sabent que corre per Sitges, però...
A Koundé li han trencat un rècord de 100 i no sé quants partits seguits jugant. És que l'altre dia vaig veure un cas d'un jugador de la NBA que em sembla que fa... ara ho dic de memòria, com 4 anys que no es perd cap partit. I no, l'entrenador no volia que jugués i el va posar de titular, va jugar 6 segons, van saltar, va fer falta i el va seure. Michael Bridges és un jugador dels Knicks i vaig pensar, collons, ho tenen... Vaja, que ahir, com si ahir Koundé hagués sortit al minut 90 a saludar. Però bé, no estem per aquestes tonteries. Perdona, Gemma.
No, que estava dient que no. Quan me vaig assabentar de l'alineació no vaig pensar quin horror o què està fent, sinó que, bueno, que hi ha una final de Copa, que hi ha jugadors que estan una mica fatigats i que en algun moment havien de descansar.
Jo vaig mirar si havia el Pedri a l'alineació, perquè quan vaig sentir el primer vaig dir, hi ha molts canvis.
No, però ja va descansar Dortmund.
Sí, però vaig pensar que un dels meus canvis no fos Pedri, perquè per mi el Barça és un equip amb Pedri i un altre sense.
Com es va veure a Dortmund?
Jo no sé si estic d'acord.
Dortmund, i com es veu cada dia, perquè els cracs, i aquest és un crac, tenen la condició de no ser solament ells els millors, sinó que tenen la capacitat de fer millor els altres.
Però això vol dir que no faries descansar mai Pedri?
Si no fos estrictament necessari, no. A Dortmund no era estrictament necessari perquè arribaves amb 4 gols de diferència. Però, i pot ser que a Valladolid no calgui. Però ahir, amb tota la gent que hi havia, si no toca i no hi ha Ventí de Jong, en qui trauràs a jugar, tirar carbó i foc a la màquina?
Mira, ens preguntàvem si el Madrid també faria rotacions, què faria Ancelotti avui al camp del Getafe, i ja tenim l'11 oficial del Madrid, recordem, jugant a 9:45 de la nit. A la banqueta hi ha Rüdiger, un que descansa, hi ha Bellingham, un altre que descansa, hi ha Rodrigo, que també podríem considerar descans. A partir d'aquí, Camavinga i Modric també són a la banqueta i aquí no sé si són descansos o que directament...
I Ceballos.
...considera que no els ha de fer jugar.
No juguen ni Ceballos ni Modric?
No. L'11 és Courtois a la porteria, defensa per Lucas, Asensio, Álava i Fran García, mig del camp per Tchouaméni, Valverde i Arda Güler, i al davant Brahim, Endrick i Vinícius.
Sí, de la Madrid davantera, indubtablement
com el Barça d'ahir.
L'únic pot guanyar, però no té futbol al mig del camp.
Sí, el que passa és que si
no tenia cap dubte que faria aquest equip.
Jo tenia dubtes perquè la diferència entre el Barça i el Madrid és que si el Barça hi hagués deixat punts, es complicava la lliga. Si el Madrid avui es deixa punts, s'acomiada de la lliga.
72 hores d'un partit com una final de Copa contra el Barça. Els bons no poden jugar avui.
Havia sentit als companys de Madrid que havia provat en els entrenaments o que havia meditat per a la final de Copa deixar Rodrigo a la banqueta i jugar amb 4 centrocampistes.
Oh, però la suplència d'avui indica
que quan t'he sentit que Rodrigo estava a la banqueta he dit, pues,
llevat,
no, perquè dos partits llevat, seguits de Rodrigo està jugant mal, llevat, malament, però no tant.
Això que diu la Gemma jo també ho he escoltat, la teoria de jugar amb 4 mitjos, i això no casaria amb aquest 11, llevat que Mbappé estigui pitjor del que ens diuen. En principi Mbappé arribarà per la final de...
Ah, clar, que siguin Vinícius i Rodrigo els davanters titulars. Però ahir Ancelotti va comentar que no, que s'hi ha de comptar la Copa.
Sí, no. En principi les informacions són que arriba. Jo el...
I ahir va entrenar.
Sí, el que diu l'Oriol...
Jo vaig dir diumenge al club de la mitjanit, que no tenia cap dubte que el Madrid jugaria amb tots els suplents.
Jo el que et dic, tenint raons esportives per fer-ho, és que com avui el Madrid no guanyi, demà rebentaran Ancelotti perquè l'acusaran de llançar la Lliga.
Què més a prova, la Copa o la Lliga?
Jordi, el mateix que hauria passat ahir si el Barça no guanya.
Sí,
el mateix.
Sí, a l'hora de la veritat, ara ja, quan fas rotacions, arrisques a que després et diguin...
Sí, però...
insisteixo, que has arriscat massa.
El Barça, si ahir no guanyava, no s'acomiadava a la Lliga. Se la complicava.
Sí, la complicava.
El Madrid,
molt.
Si avui no guanya, diu adéu a la Lliga.
Sí, sí.
I, per tant, jo crec que Ancelotti... Vaja...
Està arriscant.
Arrisca arriscant, o fa el sí, que sí, diu l'Oriol. A la Lliga no tinc cap opció.
També arrisca jugar avui amb tot, que estiguin fet caldo,
això,
i,
sí,
i que
dissabte sí,
el Barça te'n marqui 4.
Sí, sí, sí.
Ni sense Lliga ni sense Copa.
Sí, sí. El que passa... Bueno, no sé, jo tinc la sensació que el Madrid, que ja no té Champions...
És que ha arribat a aquest punt és que prefereixes
ja, no,
susto
no,
muerte.
No,
o ja, ja, ja no, ja, no,
no estic dient,
ja no hi ha... Ja no hi ha
que consti que no estic dient que Ancelotti faci mal fet. Només dic que si no li surt bé, demà el mataran. I,
sí, sí,
però,
I com diu el Miguel, si ahir el Barça empata, avui estaria matant a Flick.
Jo no estic d'acord.
No, no estic, jo, no,
jo,
tampoc.
Jo no estic d'acord.
No, perquè... no, perquè Flick té molt marge.
No, no, no.
Clar, exacte, però hi hauria crítica, sí, hi hauria crítica respecte a l'11 que hi va haver.
Com si hagués guanyat la Lliga i no va guanyar.
A 4 dies amb un dia més de descans que el Madrid.
Oriol,
sí, però una cosa són crítiques a Flick en el cas de que ayer s'hagués perdut i otra cosa és que se le matessi. I no.
Jo,
avui no se l'hauria matat.
Aquí recordar, però Pamplona se'l va criticar molt.
Molt.
Però perquè va fer més rotacions de les que
tocaven. Però, no, però ningú,
però ningú
no mata,
parlaria del seu futur sí, o de si és l'entrenador
però és que, ja, també
per
és
el Barça.
Veritat, però és que també és veritat que Ancelotti, ja, exacte, ja, ja, a Ancelotti ja li és igual perquè
barri,
ja l'estan matant.
Jo conec el barri i et dic jo que si ahir no guanya el Barça, el Flick li cauen avui però... unes quantes clatellades.
D'acord.
Sí. Amb tot el crèdit que tu vulguis, sí, no, que el Teix però... el mereix, però ara, en aquest moment, a 5 jornades pel final del campionat, la gent parla d'acord al marcador.
Sí. Però que no cal anar al crèdit.
De la pròpia afició, eh?
No cal anar al crèdit. Només calia veure l'equip en els últims partits per veure que hi havia... necessitava descansos, com els que va donar Dortmund, que en alguns moments va fer que el resultat fins i tot perillés, i com els que va donar ahir.
Va,
que després, que tots parlem en funció del resultat, evident.
A Dortmund
que...
el que va passar és que perillava des del primer moment el partit. Però si, com us vaig explicar la setmana passada, tu tens aquí una fulleta que fica 4-0 i sota vas apuntant el que passa, doncs tens 4-1, 4-2... després 5-2, sempre, el Barça va tenir 2 gols de marge tot el partit, no calia tornar-se boig.
I encara et diré una cosa més, si el partit d'ahir en lloc de ser Barça-Mallorca és Mallorca-Barça, Flick no fa l'11 que va fer, ni de conya.
Ni
cap dubte.
Ni l'entrenador del Barça tampoc.
I Ancelotti se'n va fer-lo a Getafe.
No ho saps, perquè Ancelotti ho fa a Getafe.
És que per mi això és el que marca la diferència. Jo crec que l'11 que presenta el Barça ahir contra un Mallorca que venia amb mig equip suplent és d'absolutes garanties.
Veure, tots els titulars del Madrid avui serien titulats al Getafe, indiscutibles. Per tant...
Sí, això és veritat, però no vol dir que guanyin a...
No, ja ho sabem que sí, no vol dir. Però vull dir que l'equip és suficient equip per qualitat individual com per dir, nois, aquí heu de guanyar vosaltres.
Bé,
si voleu jugar... o tenir oportunitat de tenir minuts a la final de Copa o als partits transcendents de la Lliga.
Bé, el que queda clar és que Ancelotti ha prioritzat la final de Copa i que té personalitat i trajectòria per fer l'alineació que li roti clar, i que consideri convenient, només faltaria. Tornant a l'11 que va presentar el Barça ahir, Salmo, aquest sí també amb un munt de rotacions, gairebé mig equip titular diferent.
Sí, sí, anem a recordar una mica els canvis que va fer Hansi Flick, per qui no ho sabés o per refrescar una mica la memòria. Comencem pel darrere, que és on hi va haver més canvis. Héctor Fort va ser el lateral esquerre, s'entén que per protegir Gerard Martín abans de la final, i va fer un partit força notable Héctor Fort. Araujo va ser central en lloc de Pau Cubarsí. Aquí segurament és la notícia en la distribució de rols que van tenir amb Eric García, perquè Eric també va jugar i ho va fer en lloc de Koundé. És a dir, coincidint Araujo i Eric, qui va ocupar el lateral dret és Eric García. Gavi va ser titular al mig centre, acompanyant Pedri donant descans a De Jong, i a dalt segurament la gran notícia és la presència d'Ansu Fati a l'11 titular del Barça 6 mesos després, i a més ho va fer a un molt bon nivell.
I el millor d'això és que ara el Salmo recuperava jugadors que van jugar alguns en posicions que no els són naturals, com Gavi, com Eric García, que no només va fer un bon partit des del meu punt de vista, sinó que va ser l'autor de l'assistència del gol a Olmo. A més, és que l'equip en conjunt va jugar bé, però és que els que entraven, que no és fàcil, van estar tots a bon nivell. Ara parlarem en concret del cas de d'Ansu, però és que Héctor fora a l'esquerra...
Molt bé.
Molt bé. Araujo seria la nota discordant, tot i que...
Porta tot l'any igual.
Tot i que també t'haig de dir que les facilitats defensives dels primers minuts eren d'Araujo no. I de tota la defensa.
Sí, però ell marca bé a l'home, sí, sí. No va guanyar cap cara a cara.
Gavi migcentre, que l'havíem vist molt poc, us va convèncer Gavi migcentre?
No.
No? Vaja. No.
A mi no em va encantar, però no és la seva posició natural i era un partit bueno, pues molt complicat. I no em ficaria amb ell. Va deixar un par de detalls i de qualitat tècnica, no només de la garra que se li suposa, sinó també de qualitat tècnica. No va ser el seu millor partit.
Ja ho diu ell, que sap jugar a futbol.
Pues per això. No em sembla un partit molt dolent de Gavi, ni molt menys.
Ni molt bo.
Ni molt bo.
Jo crec que no és un partit per treure conclusió.
No.
Va ser molt superior.
És un partit poc exigent defensivament. És
havia veritat. De jugar-ho i...
Però jo el vaig veure més còmode que crec que va ser el dia de les Palmes, que fa molt temps que també va jugar en aquesta posició i aquell dia jo vaig veure que anava de cul. Ahir potser també l'exigència era...
És on el veu Flick sempre, eh?
Sí, bé, és que ara mateix no hi ha un altre lloc on veure'l perquè Pedri és indiscutible com a segona altura.
És fora de concurs.
I si Olmo està bé físicament, i després si voleu en parlem, per mi no hi ha cap mena de dubte que ha de ser el mitjà punta titular, però bé, això ja...
Sí, ja t'ho vaig escoltar, això. Tu consideres que la distància que hi ha entre Olmo i Gavi a la mitja punta és més gran que la distància que hi ha entre Frenkie de Jong i Gavi al mitjacentre?
Jo veig molt més discutible que de Jong sigui el mitjacentre de titular de l'equip que no que Olmo sigui el mitja punta. Però és el que em sembla a mi. Potser a Felip li sembla un altre.
D'acord.
O sigui, si Olmo està bé, em sembla bastant poc discutible que ha de jugar aquí. En canvi, de Jong té dies de tot. Dies que ens agrada i dies com el Celta que ens fot negres. I, per tant, vaja, no sé, em sembla que és una posició... Ja fins i tot mirant a llarg termini que hauríem de pensar si amb Casado i amb De Jong fem o si hem de buscar un altre...
Bé, hi ha Bernal que s'ha de recuperar i que va començar la temporada titular.
I que el Flick el considera el futur pivot del Barça.
Bé, és que dels tres és indiscutible que és el que encaixa
millor. El dubte és el que trigarà a recuperar-se de la lesió i com es recupera, però el que va ensenyar al mes de setembre pintava molt bé.
Ara us pregunto per Ansu, però tot això traslladat a la final de Copa, ens diu que
l'11 sembla bastant clar per part de Hansi Flick, que seria una mica l'11 de gala. A veure, a la línia defensiva, al darrere...
Un moment, que estàs fent la to Hansi avui?
No, ell m'ha demanat el trasllat de l'equip d'ahir a la final de Copa, ell m'ha demanat això i jo
una mica,
executo...
Una mica intrusisme,
divendres et deixarem fer l'oficial.
Ah, d'acord.
Que no hi ha comunicació a la direcció del programa?
Sí.
Ha faltat un punt de comunicació,
potser. Sí, però tal com... No? Dissimular una mica...
Veus, eh? Avui la reunió ha estat més breu del que s'acostuma.
Sí.
Faltaven uns quants efectius.
Sí, en canvi... Bé, és igual. A la línia defensiva, Koundé i Cubarsí apunten a titulars després de descansar, Íñigo, que ja va descansar a Dortmund, i Gerard Martín, home, a priori Héctor Fort, que no ha jugat pràcticament ni un minut, només el partit d'ahir, no sé si és argument suficient per discutir-li la titularitat. Al mig del...
Zero dubtes amb Gerard Martín per la final?
Bueno, entre ell i Fort, no.
Jo zero no.
És a dir, però teniu dubtes respecte al que farà Flick o sí, del que hauria de fer?
Respecte al que farà.
El que farà, sí.
És que el va fer descansar. Jo, respecte al que farà, tinc pocs dubtes.
No sé
respecte al que hauria de fer, podem parlar-ne.
D'ahir no és significatiu.
No,
perquè queden 3 dies per la final, ell pot estar donant voltes. Si Gerard Martín ha de jugar dissabte, és normal que descansi ahir.
Home, però si la triada no vol ser Héctor Fort, no pots fer jugar ahir Héctor Fort fins que va tenir rampes. No?
Si ha de ser Héctor Fort, que jo crec que no serà Héctor Fort, està bé que jugui un partit abans de la final de Copa.
Clar.
Que ha de fer una mica de ritme.
Clar.
El que em sorprèn és que ahir no hagués jugat un altre lateral a l'esquerra.
Per provar
de cara a dissabte.
I en qui penses, més o menys?
No, amb les altres alternatives que podria haver-hi. Araujo, Eric...
Bé, Eric va fer-ho al dret, exemple, potser el va convèncer al dret...
Fer-ho ahir al revés, Héctor fora a la dreta i Eric a l'esquerra, haver provat això.
No, jo crec que reforça encara més l'argument que serà Gerard Martín. Però vaja.
Perdó, Salmo.
No, al mig del camp, Frenkie de Jong, que va descansar, Pedri, que ho va fer a Dortmund,
i Olmo, que la seqüència d'Olmo és molt clara, 30 minuts contra el Celta, una hora ahir, a priori, no, està per 90 minuts.
Per tant, Gavi fora de l'onze de la final.
No tinc informació al respecte, però no sembla. A més, com ja has dit, hi ha un abisme a la mitja punta entre Dani Olmo
i Fermín.
I Gavi.
Sí, és veritat, sí, sí. Últimament està jugant més Fermín que Gavi en aquesta posició.
Hi ha una variant aquí, que pugui jugar Olmo de fals nou i entri o Gavi o Fermín.
Que passa que Ferran ha jugat tota la Copa.
Jo també, no. Sí, o sigui,
De cara a l'Inter, seria aquesta reflexió.
Però això de que Ferran ha jugat tota la Copa, que us entenc, no hauria de ser un argument definitiu. És a dir, si Flick mira la final i pensa que molt
bé,
però
jo crec que havent-lo fet jugar contra l'Atleti de Madrid, que era més discutible la seva titularitat, ara ja arribats aquí.
Bé, en fi.
I ens queda dalt Lamin amb Ferran, que és el nou de la Copa, i Rafinha, que va descansar.
Molt bé, doncs, vaja, gairebé la Lotto Hansi de divendres no cal que la fem ja.
No li hem posat la capçalera, no es pensi que...
Això mateix. Va, qui no serà titular segur dissabte és Ansu Fati, però no sé si coincidiu. Hem vist la millor versió d'Ansu des que va tornar al Barça, com a mínim.
Sí, físicament bastant sencer. Clar, li falta ritme de competició, seguretat o convenciment amb els llançaments a porta, i la necessitat psicològica de fer les coses molt bé, és a dir, marcar per recuperar confiança personal i la de l'entrenador. A mi ahir no em va desagradar, crec que va físicament se'l va veure bé, amb capacitat i amb possibilitats. Ara, clar, porta, diguem, 2 anys a jugar.
No li donaries més minuts a...
No, jo li donaria minuts, no? Torno a dir abans, i a partir de Valladolid, per exemple, que s'ha de guanyar, i nivell per jugar de titular a Valladolid...
Home, a veure, que te'l plantegis per jugar a Valladolid ja és molt, perquè no ha jugat en tota la temporada.
No, que pot jugar perfectament a Valladolid, però que no me'l plantegi... Ara, pensar que estem parlant de la final.
Bé, no, evidentment, com a titular no, però tenint en compte que no tens més davanters... perquè ara el recanvis amb la lesió de Lewandowski, però és un Pau Víctor i ell, no sé.
Bueno, clar, és que després, si vols, podem analitzar com de llarga i consistent és la plantilla del Barça. No, bueno.
Però amb el que vam veure ahir d'Ansu, no sé quants minuts li donarà, però tenint en compte la lesió de Lewandowski, és probable que en els pròxims partits veiem Ansu bastant més del que l'hem vist en aquesta temporada.
Si ahir va estar bé, o sigui, no va tenir gol, bueno, va participar... incloses algunes accions defensives, bueno... Sí, ara, dius... Ja està, aquest...
No,
per ser, discutir la titularitat.
Però és més del que havia... d'un jugador que li costava sprintar, fins i tot que el veies xutar
un poc. Més ràpid i amb més xispa.
Jo ahir el vaig veure amb més confiança en ell mateix del que l'havia vist en altres partits. Potser no amb molta eficàcia, si voleu, però...
Jo crec que fins ahir ningú, o almenys jo, no em plantejava que Ansu podria tenir minuts d'aquí a final de temporada, a no ser que el Barça guanyés tot ja fa un mes, i ara és una possibilitat. En la lesió de Lewandowski és una possibilitat la d'Ansu. Molt més espurna, tenia energia, tenia ritme, i li vaig veure... Bueno, fins ara, les poques vegades que l'havíem vist, era com si estigués cap a dins, tímid i com traumat. I ahir, no, ahir va ser un jugador que es dices, mira, anda, el Ansu, pues és com recuperar al soldado Ansu, pues sí, pues una mica sí.
Bueno, ahir també tenia un punt de motivació extra perquè havia passat el partit anterior, contra el Celta, sí. Del qual n'havia parlat Flick a la roda de premsa. Vull que ahir estava bastant assenyalat, vull que ahir s'havia deixat la vida per fer un bon partit, i per fer el partit que va fer. A poc a poc, i jo estic molt esperançat amb Ansu, tampoc no seria molt optimista, perquè si no ha jugat fins ara, Flick haurà tingut les seves raons,
sí.
Però bé, jo crec que ahir és un partit de nota, estic convençut que jugarà a Valladolid, i a Valladolid tindrà un nou examen. A veure si continua amb la línia d'ahir, o no?
Doncs a veure com ho veu la nostra parròquia. Deixeu-me dir que el Barça s'ha encallat de mala manera a Mònaco, ha entrat en el segon quart amb el partit igualadíssim i ara perd de 14, 41 a 27, quan queden 4 minuts pel descans. A veure si l'equip blaugrana, avui de groc impropi, que diria el Bernat Soler, ho pot redreçar. A veure què hi diu vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal?
Bé, i vos?
Bé, molt bé, molt bé. Aquí dalt, la mar de bé. Sí, tant, Sant Jordi sempre. Felicitats, per cert.
Ah, gràcies. Després del que li vau veure al partit d'ahir, donaríeu més minuts a Anso en aquest tram final de temporada? Sí o no?
Doncs sí, amb un 65%, 35% pel no. El Damià, per exemple, ens diu: crec que hem sumat un jugador a la causa i veient com està atapeït el calendari, tota suma és cabdal. Després de veure-la ahir, crec que pot aportar minuts de qualitat. L'Albert diu: tants com sigui possible per l'equip. L'Alfonso diu: sí, amb la càrrega de partits que porten els jugadors més utilitzats pot ser important tenir cames fresques en aquest tram final tan decisiu de temporada. O el Sergi diu: una vegada més, sense el senyor Gran, diu ell, vam jugar més bé. L'únic dubte és si Olmo seria encara millor jugant de fals nou. El Prats diu: no se'n va ni de la seva ombra. Ostracisme molt merescut, diu ell en aquest cas. El Xavis diu: sí, però també Pau Víctor, i no pas en moments transcendents. El Dani de Lleida diu: després de tant temps, no va desentonar gens ni mica. Jugar al Barça és molt difícil i només li va faltar el golet, com a la resta de l'equip, el proper ja marcarà. O el Josep, que aquesta és una opinió que també he llegit bastant, que diu que amb els partits sentenciats i sobretot per posar-lo al mercat per veure què se'n pot treure.
Doncs la nostra audiència, que en general té ganes d'Anso i que hi ho va veure confirmat amb els minuts del davanter en el partit contra el Mallorca. Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Farem una pausa i encara hem de parlar d'unes quantes qüestions més, ja no tan relacionades amb el partit d'ahir, sinó amb els pròxims.
I amb un nyap que hi ha hagut amb les entrades de la final de la Copa. Ara de seguida la Laia ens ho explica.
Ara venim.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Transforma la teva energia al volant del nou Toyota CHR Plug-in Hybrid, el crossover líder en electrificació. Perfecte per gaudir de la ciutat gràcies a la seva autonomia de fins a 66 km en mode 100% elèctric i de qualsevol escapada amb el mode híbrid Toyota. Més informació a toyota.es.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona bé.
La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 86 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11, ara i sempre, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si respectem el descans dels veïns i veïnes, si baixem els mobles el dia que toca, si netegem el calgós en bruta, si mantenim els carrers nets,
tot serà més bonic si treballem en equip. Sancions de fins a 600 euros per conductes incíviques. Plandressa, Ajuntament de Barcelona.
A Capbravo podríem... En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo. Més informació a capbravo.com.
Ningú no coneix la teva empresa com tu. La trajectòria, la feina, el mètode i els serveis que ofereix. Ningú com tu coneix la història del teu negoci. Fins ara. Entra a empresesdevanguardia.com i explica la teva història als milions de persones que llegeixen La Vanguardia.
La primera pedra per a un triplet blaugrana es posa a Sevilla.
Divendres i dissabte segueix la programació especial de Catalunya Ràdio des de Sevilla
amb motiu de la final de la Copa Barça-Madrid.
Divendres, a partir de les 7 de la tarda, sentirem els protagonistes del clàssic El Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Farem l'anàlisi prèvia del clàssic de Copa.
I parlarem amb il·lustres andalusos que n'han disputat més d'un.
Dissabte, a partir de les 6 del matí, al suplement, Roger Escapa ens explicarà quin color té Sevilla.
Viurem les hores prèvies del partit voltant per la capital andalusa amb l'afició blaugrana.
I a la tarda, David Clopés i el seu Tot Gira ens acompanyaran fins a la TDT amb l'ambient al voltant de l'estadi de la Cartuja i l'última hora dels dos equips.
Viu l'emoció de la final de la Copa amb Catalunya Ràdio.
Amb el suport de Pala Shooter, el fabricant català de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també per
preguntar. Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed Joanín.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
A Catalunya Ràdio seguim creixent. 716.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Aquests són els millors resultats de la nostra història.
Senyores i senyors,
al matí de Catalunya Ràdio l'escolten cada dia 500.000 de persones. La tarda de Catalunya Ràdio aconsegueix la millor xifra de l'últim any.
Molt content, són uns quants anys ja fent el suplement.
El suplement fa els millors resultats des del 2017.
A Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
Catalunya Ràdio continua sent el referent informatiu del país.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en la...
També som líders en podcast i l'emissora generalista amb el perfil d'audiència més femenina i més jove.
Cada GM que passem som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio. Seguim creixent.
Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
Sé com es compra una rosa. Em sé dedicar una cançó. Puc parlar sol durant hores.
Aquesta és bona, eh? Mishima versionant el Flowers de... Ja ho diré.
Miley
Cyrus. Miley Cyrus. Ho he dit gairebé tot sol.
Sí, sí, no, no, molt bé.
Molt bé, això, eh? Que és proposta de Xavi Campos.
Ah, ho sabia.
Ho sabia, doncs aquesta és bona. Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
A veure, la Laia té uns quants assumptes a tractar. A mi m'interessa molt si Ter Stegen serà convocat per la final de Copa, però, com us ha avançat la Sònia, hi ha cidralet amb les entrades de la final de Copa i això és bastant més preocupant. Què està passant, Laia?
A veure, ha passat que a les últimes hores tots aquells socis i sòcies que havien guanyat una entrada per la final de Copa...
Mira les roses de la Laia.
Sí. Sí, sí, estava pensant en mateix. Són del president, les dues?
És que he posat... No, no, no.
No? Molt bonica, Laia.
Només una.
S'ha comprat ella l'atrezzo.
No. No, no. Hi ha més persones que volen regalar roses, d'acord? O sigui, què passa? Sí, i les tinc aquí. El que passa que veig que tinc una fulla de la rosa que m'està empipant.
En el cap.
A veure, bé, ja, que ja heu vist l'atrezzo, sí, doncs potser l'apartaré una mica, perquè és que...
No, no, està bé, està bé. Ara, sí, aquí, ara perfecte, Laia.
Perfecte. Molt bé, doncs no, anem al cidralet perquè també és bastant curiós el que us deia. Llavors, tota la gent que els havien tocat unes entrades per la final avui ha rebut un mail de la Federació Espanyola de Futbol on deia, doncs enviaven un link, un enllaç, per dir cliqueu aquí per tenir les vostres entrades. De la Federació Espanyola de Futbol, eh? No, no és del Barça això. Llavors, què passa? La gent ha entrat, s'ha descarregat l'aplicació i quan han entrat per accedir a les seves entrades s'han trobat que les entrades anaven al nom d'un altre, amb un altre DNI. És a dir, jo, Laia Tudel Prades, em toca l'entrada, em baixo i surt algú que es diu Laia, perquè els primers noms, els noms de les persones coincidien, Laia Gelmà, no?, per exemple.
Ah,
i dic, ostres, no sóc jo. I a més amb el DNI de la Sònia Gelmà, per exemple. I llavors, clar, la gent ha començat a posar les xarxes, sobretot, escolta, m'ha passat això, algú més li ha passat? I ha començat a haver-hi molta més gent que s'ha queixat i ha dit, i ha començat a denunciar tot aquest embolic. Imagineu-vos, clar, més enllà de que tu tens en aquell moment, ostres, no he rebut la meva entrada, què ha passat? És que les dades de milers de socis i sòcies del Barça, amb els noms i DNIs, doncs vés a saber, no?, han circulat i han anat a per altres persones. La Federació Espanyola, evidentment, de seguida ha reconegut que era una incidència, ha estat un error. El que han fet és retirar aquestes entrades, és a dir, la gent ja, quan accedia, ja no hi havia entrades.
I també ens han assegurat que són entrades que no arribaven a tenir el QR, és a dir, que per molt que la gent hagi fet captures de pantalla en aquell moment, aquelles entrades no valen. És a dir, no és que ara hi hagi un embolic de has retirat entrades, però n'hi ha algunes que han quedat per allà. No, en principi aquelles entrades, tot allò queda anul·lat perquè no són vàlides. I llavors ara la federació suposo que està mirant a veure què ha passat i tornarà a fer un enviament dels mails amb l'enllaç amb la informació correcta. El Barça, hem fet la consulta, n'estava el cas, però està esperant la resposta també de la federació a veure com soluciona tot aquest embolic amb les entrades de la final de Copa. Recordem que eren els socis pràcticament 18.000 entrades les que tenien.
Bé, home, estaria bé que el resolguessin, sí, efectivament, perquè falten 3 dies pel partit. De fet, falten 3 dies, 2 hores i 6 minuts pel partit, i estaria bé, fins i tot, que en aquestes 2 hores i 6 minuts...
Sí, més que res, perquè hi ha molta gent que potser marxar demà, ja.
No, clar. Bé, home, demà no ho sé, però vaja.
En els preus de les habitacions dels hotels, no crec.
Sí, també t'haig de dir que conec gent
que
viatja en autobús organitzat pel Barça i encara no saben a quina hora surten, etc. Vull dir que està sent tot una mica... I això no és culpa de la Federació Espanyola.
Les finals ja acostuma a passar que moure la gent logísticament no és fàcil.
Un puntet accidentat. Escolta, Laia, ja que hi som, marxem un moment de la final de Copa. Avui han sortit les entrades del clàssic de Lliga, de l'11 de maig, i riu tant dels preus que comentàvem l'altre dia per la semifinal de Champions.
Jo estic escandalitzada,
riu tant, no, vull dir que ho superen.
No, plorem tots junts. perquè, de debò, que jo ara he tornat a entrar perquè els preus de les entrades van variant amb allò de l'oferta i la demanda, no? En funció del moment en què entres, doncs pot anar variant els preus de les entrades. Doncs ara mateix, les entrades, la prevenda, que és pels socis, no?, en exclusiva pels socis, amb un 5% de descompte,
sí.
Doncs fa 5 minuts consultat, eh? La més barata la trobaves a Corner, atenció, 499 euros.
Llepa.
Corner. I a Tribuna, 995 euros. Entrades bàsiques, eh? No he anat a accedir, evidentment, a les de VIP. D'aquestes, de fet, de Tribuna em posaven. Queden poques, 2, 4, no? Anaven quedant... O sigui, bé, jo al migdia, quan s'ha obert la prebenda, hi havia entrades des de 210 euros fins a 700-800 euros, però clar, quan ja he vist que ara, per exemple, si l'única, la més barata era 499, bé, entenc que se n'han venut moltes a aquestes hores prèvies de prebenda i, per tant, pujant els preus perquè en queden poques d'aquestes que hi ha destinades a socis, però insisteixo, és que és, bé, ara mateix trobo que són preus...
No serien preus populars, precisament, no?
No, ni populars, ni lògics, jo crec, per un partit. Ja sé que és el clàssic i que fins i tot pot decidir una lliga, eh? Vull dir, és un espectacle de primer ordre mundial, el que tu vulguis. Però, clar, són preus molt exagerats per
bé,
mi.
Bé, clar, el Barça et dirà que lògics ho són en funció de si els paga algú. I
sí, sí.
Aquí és evident que quan el Barça marca aquests preus, sobretot aquests que marca ara pels socis...
És perquè pot creu tenir, que els pagarà algú.
No, i pot tenir en compte dues coses, que és vull ingressar el màxim possible o vull tenir sensibilitat cap a la meva massa social perquè el Camp Nou aquell dia... estigui ple de socis. Bé. I és evident que han tirat per la primera via, que és necessito fer el màxim cash possible perquè tinc aquest partit i el de l'Inter per intentar arreglar una mica el fet de jugar a Montjuïc quan ells, quan fan el pla de negoci, compten que a mitja temporada van cap al Camp Nou.
Això ha passat sempre. La diferència és que el Camp Nou, el marge entre abonats i la resta de l'aforament potser era d'un 15%, i ara hi ha més de la meitat de Montjuïc que no està abonada. Llavors, passen aquestes coses...
També és cert que entrades... a 900 euros.
És una barbaritat. Una
mica... Tribuna, jo crec que ni tan sols... Vull dir,
però
com
això,
a mínim fa anys,
això
no...
Això ja m'he perdut. Quan ha sortit a la tarda no eren 600 o una cosa així. Que,
sí, al matí.
Són preus dinàmics, es van movent.
Ah, que es mou. Ah, hòstia.
Sí.
Collons,
això
però,
fins a última hora...
Molt, no?
Això oscil·la molt, sí.
Vol dir que hi ha molta gent interessada.
Són
molt dinàmics, com diu la Gemma. Sí.
Un dels meus filòsofs de capçalera, Chiquito de la Calzada, ja te mueve más que los precios.
Però això és el sistema dels preus dels avions.
Mira, l'Ara ja s'ha rigut.
És que, per favor...
Els preus dels avions funcionen així. A mesura que vas omplint capacitat... A mesura que vas omplint capacitat, dius... Me'n queden 10...
Vols dir que pot anar creixent?
Sí. Vull dir, per això que no hi ha un topall, no hi ha un topall, perquè ens entenguem, ètic que hagi posat el Barça. No. El Barça ha decidit, el ingressaré ètic, el màxim possible.
El topall ètic ja no hi era de sortida, ara certament tinc curiositat per veure on arriba
el dinamisme.
El dinamisme del preu. I vaja, dono per fet que Montjuïc, que l'aforament són gairebé 50.000, oi?
Sí.
Dono per fet que estarà ple com un ou. Per tant, hi haurà algú que haurà pagat els gairebé 1.000 ecus per anar a veure el partit.
A veure, és el que deia Sònia, eh? També et recorda el club que el soci ha tingut l'oportunitat de fer-se
abonats. Sí, insisteixo que és que la diferència amb el Camp Nou és que al Camp Nou hi havia 80.000 abonats per 100.000 espectadors.
Aquest no és un argument. Que si tingui l'oportunitat, si el soci no es vol fer abonat, doncs no es fa abonat.
Ja, però llavors però... el dia que vol anar a un partit en concret, el club li pot dir, home, doncs passi...
900.
El que està clar és que...
És una desmesura, Jordi.
No, absolut. Que no. Si no estic defensant la posició del club. Aquests preus fan mal als ulls.
El fet que el soci no s'hagi volgut fer abonat, no et dona el dret a dir passar-les per caixa
és que,
pagant
però,
10 cops.
Oriol, quan poses aquests preus no estàs pensant en això, és el que deia la Sònia, no estàs pensant en el soci, estàs pensant a veure aquí...
Si jo només dic que el tema que un soci hagi decidit no fer-se abonat durant una temporada...
No té res a veure.
Això no justifica que el puguis massacrar amb aquests preus.
No, estem d'acord, però que insisteixo que és que la diferència...